El matí de Canal Blau Ràdio amb Elisabet Rovirosa.
Bon dia, Vilanova i la Geltrú. Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Canal Blau Ràdio, el d'avui dimarts 28 de gener. Els primers minuts del dia els dedicarem, com sempre, a fer-vos conèixer les notícies més destacades al nostre bloc informatiu. D'altra banda, avui comptarem amb la col·laboració de la xarxa de centres i equipaments cívics de Vilanova i la Geltrú. I parlarem avui també amb l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Vilanova, amb qui abordarem en aquest cas consells per comprar bé per les rebaixes. Ja veieu, com sempre, molts temes per davant, així que comencem.
El matí de Canal Blau Ràdio.
El sector de la vinya haurà de potenciar les infraestructures hídriques per garantir-ne un futur estable. La Conselleria d'Agricultura parla d'un sector amb un potencial de creixement molt alt, però lligat a la creació d'una tecnologia que pugui superar els períodes de sequera. Els últims mesos, els viticultors hi han començat a caminar en aquesta línia. El Garraf i el Penedès ja s'hi ha constituït una comunitat de regants de vinya després de la sequera persistent, hagi obligat a prendre mesures pràctiques després d'una temporada molt complexa que ha acabat amb la mort de molts ceps i un futur que fa replantejar molts aspectes. Catalunya és, de fet, una de les comunitats amb els sistemes de reg menys modernitzats de tota Espanya. Per això la Generalitat creu que el futur de l'agricultura catalana demana actualitzar i crear noves infraestructures que quedaran recollides en un pla de regadius que serà el full de ruta pels propers 15 anys. I aquí el sector de la vinya del Penedès haurà de fer els deures. En parla l'Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
Ara, és veritat que tenim molts deures perquè no hem generat la infraestructura necessària per poder ser competitius en aquest món que ve. Aquest món de canvis constants i que hem d'estar adaptat. I què vol dir això? Doncs que hem de generar una xarxa d'infraestructura de modernització de regadius i de regs de supervivència a determinats llocs on no els havíem posat per poder garantir el nostre futur. Com saben, al Penedès s'ha creat ja la comunitat de regants i, per tant, hi ha possibilitats per generar aigua regenerada, recuperació d'alguns aqüífers, modernització. Nosaltres farem el pla de regadius 2025-2040 per dir quins regadius, quines tècniques per portar aigua s'han de fer servir els propers 15 anys a Catalunya, algunes de dessalació, algunes de regeneració d'aigües, algunes de modernització del reg existent.
Cada vegada serà més freqüent veure vinyes amb un sistema de reg gota a gota amb aigua provinent del pantà de Foix. En aquest cas, en algunes experiències que s'han dut a terme a Vilanova, els resultats han estat molt positius. L'any passat es va crear la comunitat de regants del Garraf i el Penedès, una fita històrica que suposa un pas endavant per fer front a les situacions de sequera persistent. La comunitat gestionarà diversos recursos hídrics per usos agraris. L'aigua que s'utilitzi es captarà de les depuradores i estacions de tractament del territori o provindrà de diversos aqüífers.
No és un problema d'aigua, és un problema de generar la infraestructura. I per què no ens passi això? Jo crec que si Catalunya 2025 és molt important, per fer aquest plantejament, generar els recursos, les complicitats entre els regants, les administracions, i dir que els propers 10 anys farem els deures per ser més resilients. Vull dir, la sequera, el 2025 estic convençut que serà millor que el 24, el 23, que va ser molt complicat, però la sequera tornarà. I, per tant, hem d'estar preparats. I el sector vitivinícola té un futur esplendorós si fem les coses bé.
La sequera i la falta d'infraestructures de reg han influït directament en la producció. La denominació d'origen cava ha calculat que s'han elaborat un 12% menys d'ampolles respecte a les dades de l'any anterior. Més qüestions. Sitges ha acollit la primera nit de la comunicació, una trobada de professionals del sector comunicatiu del Penedès i del Garraf. Una trobada que s'ha iniciat amb la ponència d'Albert Saez, director del periòdico, sobre els nous escenaris i els reptes de la indústria de la comunicació, que s'ha vist sacsejada per la irrupció de les xarxes socials i també la intel·ligència artificial. Temàtiques que també s'han tractat a la taula rodona posterior, en què s'ha parlat dels nous reptes davant la transició digital i en què també el sector audiovisual i periodístic s'hi troba immers. La trobada ha servit per prendre el pols a les noves tendències comunicatives i els reptes que afronten els professionals de l'àmbit comunicatiu. També hi ha hagut temps per premiar alguns dels professionals del sector, com ara el meteoròleg Gori Massip, el fotoperiodista Carles Castro, la Premi Nacional de Periodisme, la penedesenca Txell Feixes per la seva trajectòria professional, David Dèboli del Festival Blanc i Gena Moner per la millor campanya inspiradora. I Vilanova, de fet, ho explicàvem ahir, ha tornat a ser un dels punts del planeta des d'on s'ha pogut prendre part de la Global Game Jam amb un repte intens: dissenyar un videojoc en 48 hores. Una quarantena de joves s'han tancat literalment durant un cap de setmana a Neàpolis, una experiència que repeteix a la capital del Garraf des del 2012, en una iniciativa que és fruit de la col·laboració amb l'Escola Municipal d'Art i Disseny i el seu cicle de videojocs. La Global Game Jam és la trobada de creació de videojocs més gran del món, amb centenars de seus en diferents països. Ahir coneixíem com van viure els organitzadors aquesta Global Game Jam i avui volem posar el focus en alguns dels seus participants. Per exemple, l'Elíser Portella i el Nil Perelló, que s'estrenaven en aquest certamen, i en Raúl Domínguez i l'Antonio Polanco, que repetien.
Mon germà havia participat algun any i tinc un company que és amb el que formem l'equip, que algun any havia participat i em va comentar de fer algun videojoc, bàsicament, i jo aportava una mica més a la meva part d'electrònica.
Del nostre grup d'amics sóc l'únic que realment és artista i ell, per exemple, treballa amb electrònica i amb dispositius, però l'únic que tenim per dibuixar sóc jo, així que vaig decidir participar també perquè em venia de gust.
Som d'aquí, ja portem a uns integrants del grup, no? El meu germà i ell, havien estudiat aquí a l'EMAIT, jo vinc de fora, no, diguem-ne, però estic a l'indústria també, i llavors ens hem juntat per fer llocs nosaltres a casa, diguem-ne, som com un estudi, non-official estudi, però ara fem llocs i venim aquí a les Globals cada any perquè ens agrada, ens reunim amb els professors i amb els alumnes, companys de negoci, perquè hi ha gent molt bona aquí.
Alguna idea tens, però com que el tema te'l proposen uns dies abans, tampoc pots arribar a definir molta cosa. Però jo crec que també primer comences amb algo senzill i conforme va avançant el temps pot hi vas afegint més coses, o aquest és l'objectiu. I si et quedes a mitges, pues l'any que ve potser ens podem organitzar millor, perquè és el primer any que ho fem, i llavors tens ja aquesta experiència que has guanyat.
Venim con esa idea de proyectar alguna tontería que hemos hablado en casa o lo que sea, y aquí podemos desarrollarla. Pues como que nos obligamos a trabajar.
En casa estàs sempre demasiado estressat, massa estressat, no? Amb el temps de ara un projecte, un altre, i aquí és, vale, tu obligues 3 dies a només pensar en un projecte nou, sense fer altres coses de treball o d'altres projectes, i és com, bueno, t'enfoques en el projecte nou d'aquí, no? I qui sap si algun projecte d'aquí pot sortir per publicar-ho.
Hi ha molts jocs famosos, com diré un exemple, un que es diu Hollow Knight, que és molt conegut, és un indie que va sortir fa uns quants anys, que es va desenvolupar en una Game Jam també, i surten moltes bones idees, a vegades sota pressió, i et dones compte del que ets capaç de fer amb el poc temps que et donen, com a currículum i com a treball, et poden servir d'experiència.
Ajudar-nos entre tots, i sí que és veritat que a vegades ves coses d'altres i te dan noves idees i... Y hablando con la gente se pueden proyectar nuevos proyectos muy chulos.
La indústria va molt ràpid i cada vegada més ràpid, és exponencial. Amb l'arribada de la intel·ligència artificial és una locura. La velocitat que aprenen els nous, no?, és super més ràpida de la que aprenien nosaltres fa, 15 anys. No? Llavors, tu has d'estar constantment millorant i estudiant.
I tanquem bloc informatiu el d'avui dimarts amb la previsió del temps per les properes hores. Josep Miró, bon dia.
El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol, tot i la presència d'alguns núvols mig usuals ara al matí, que aniran a menys al migdia, tot i que a partir de la tarda tornaran a augmentar els núvols baixos, sense més conseqüències. Les temperatures han baixat, s'han situat al voltant dels 10 graus de mínima, mentre que la màxima quedarà clarament més curta i no passarà dels 15, amb una humitat que serà clarament més baixa. Vents protagonistes, moderats o una mica forts, sobretot de cara a la tarda, de ponent o mestral, en cops que poden arribar als 30-40 km al matí i superar els 50 o 55 a partir de migdia, baixant d'intensitat entrada la nit. Situació marítima encara complicada, amb forta maror, però ja no tant com ahir, i amb tendència a baixar a maror a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui més variable, amb domini del sol, amb bandes de núvols prims o algun núvol mig, mentre que després a la tarda apareixeran núvols baixos que serien més abundants al final del dia. Les temperatures demà poden pujar una mica de nit i estar al voltant dels 8 o 9 de mínima, mentre que la màxima en conjunt estarà al voltant dels 14, amb una humitat que serà encara força baixa. Vents ja febles de ponent o mestral al matí i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar vagi a la baixa amb maró gran part de la jornada.
Al matí de Canal Blau Ràdio.
Canal Blau FM.
A Gestingral acompanyem empreses i autònoms en la gestió del seu negoci.
Però també assessorem i fem tramitacions per a particulars.
A Gestingral fem la gestió d'herències i t'assessorem en inversions i lloguers. Tenim un equip d'advocats que et poden acompanyar en un procés de divorci o en altres necessitats jurídiques.
Truca'ns al 93 814 16 87 o visita'ns a gestingral.com.
Constructora MX10, l'empresa de construcció i reformes que la comarca es mereix. El nostre equip tècnic projecta les obres amb total professionalitat i les supervisa colze a colze amb un equip d'operaris altament qualificat. Ser una empresa amb ofici i amb vinculació amb la ciutat és una aposta segura. Constructora MX10, líders a la vegueria del Penedès en reformes integrals. Més informació a mx10.es.
Canal Blau FM. Si les molèsties et frenen, és hora de posar-hi solució. L'equip de professionals de Fisiolab estan llestos per ajudar-te a recuperar el teu benestar i gaudir de cada moment al màxim. Solucions integrals i tractaments personalitzats que s'adapten a les teves necessitats. A Fisiolab trobaràs el camí cap a una vida activa i saludable. Tota la informació a fisiolabcenter.com i també a les nostres xarxes socials.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 15 anys de garantia.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Supramotor a Vilanova i la Geltrú i a la nova instal·lació de Vilafranca del Penedès.
A Red Bar som els únics amb la cuina oberta les 24 hores perquè puguis gaudir al màxim de cada moment del dia.
Podràs triar entre burgers, pizzas, amanides, sushi, poques, una carta variada de 12 cuines del món on sempre trobaràs allò que et ve més de gust. Red Bar 24 hores.
Prefereixes quedar-te a casa? Cap problema. El nostre servei a domicili està llest per portar-te la teva comanda on siguis.
Red Bar 24 hores. T'esperem a Vilanova, a Sitges i també a redbar.es.
Al matí de Canal Blau Ràdio, el magazín matinal de Vilanova i la Geltrú.
Són gairebé 10 els minuts que passen de les 10 en punt del matí. Seguim en directe al matí de Canal Blau Ràdio en una emissió que sempre recordem podeu seguir a la ràdio convencional, a la nostra sintonia al 100.4 a la freqüència modulada i també a través del nostre web a canalblau.cat i des de fa aproximadament una setmana també en dispositius intel·ligents com l'Alexa, per exemple, no? I si li dieu que voleu sentir Canal Blau FM, doncs la podeu sintonitzar també en directe. Moment ara sí d'abordar la col·laboració del dia. Avui amb la xarxa d'equipaments i centres cívics de Vilanova i la Geltrú tenim dos convidats. D'una banda, la Mònica Rovira, és directora del Centre Cívic de Sant Joan. Mònica, què tal?
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Bé. Sí? Molt bé.
Bé, sí, fantàstic. Perfecte. Escolta, molt bé. I també ens acompanya en Carles Escoriza, és director del Centre Cívic de Mar. Què tal? Com anem, Carles?
Molt bé, bon dia.
Bon dia,
encantats
gràcies.
De tornar a fer-ho presencial, sí, eh? Que ja fa segona sessió, no?
Sí, que... és segona sessió. Segona sessió. Amb d'altres no ens havíem trobat
sí,
no?
Molt més xulo venir.
Però bé, no?
Sí, molt més còmode, perquè el centre cívic ens interrompia, impatíem una miqueta a l'hora de fer les connexions, però aquest està molt bé.
Bé, la presencialitat sempre és millor, no?
Sí,
el cara a cara, no? Poder compartir aquesta estona.
En aquest cas, sí.
Molt bé. Com esteu? Com ha començat l'any d'entrada?
Doncs bé, va acabar bé i segueix bé. La veritat és que ja fa molt de la pandèmia, fa com una mica de mandra encara parlar de la pandèmia, perquè
sí,
ja fa, ara fa 5 anys no, que va començar,
sí.
Però és veritat que allò va fer... molt de mal en moltes coses, i també als centres cívics, no? I a la participació, lògicament. Un cop passat aquells anys, ja fa temps que els centres cívics es van recuperar, però és que ara jo crec que el nivell de participació és... Obrim les estadístiques que us explicarem d'aquí a un mes o dos, quan estiguin ja enllestides totes les del 2024, i veurem una progressió segur en les dades de persones que passen pels centres cívics i pel casal de gent gran. La gent està molt animada, vol fer coses... I pensa en els centres cívics.
Està bé, anava a dir. Llavors, podríem dir que hem remuntat inclús aquestes dades d'abans de la pandèmia.
Sí, no, Mònica, jo crec que...
Almenys a nivell d'un, encara
parlat,
que no estiguin físicament,
sí,
eh?
Sí, a més, el fet que també ara siguin oficines OAP, és a dir, d'oficina d'atenció als barris, no? Des de fa un parell d'anys, ara mateix, l'any i mig, dos anys, que ho estem fent.
Sí, dos anys.
També, lògicament, comporta més feina a la gent que estem allà, però comporta, per tant, també molta més activitat i, per tant, els centres estan més plens i d'això es tracta, que s'omplin.
Sí. Recordem una mica aquesta funció, no?, dels centres cívics com a UAP, no?, com a oficina d'atenció als barris.
Sí, perquè és una mica desconegut, encara la gent no ho sap, i precisament ara estem participant en la campanya del pagament dels tributs municipals per avançat amb un 3% de descompte, que és fins al dia 31 de gener. I l'oficina d'atenció als barris permet als ciutadans no haver-se de desplaçar a l'Ajuntament de la plaça de la Vila i fer alguns tràmits relacionats amb l'Ajuntament a través dels centres cívics, no?, que estan dispersos per la ciutat. Es poden treure volants d'empadronament i es poden fer registres de documents per l'Ajuntament.
Molt bé, és aquesta manera de descentralitzar, no? Al final,
exacte,
poder tenir l'Ajuntament una mica més a la vora de casa.
Exacte,
no?
I ara... durant aquesta campanya del pagament avançat dels tributs municipals, doncs també col·laborem per descol·lapsar una mica l'oficina de recaptació de l'Ajuntament. Ja, als centres cívics habitualment no hi ha cues, fem atenció a la tarda també, i és un tràmit que es pot fer als centres cívics.
S'ha d'aprofitar, penso, perquè segurament amb el temps, i aquesta és la gràcia, espero que no caiguem col·lapsats, que tampoc ho volem, però seria bona senyal, en part. S'ha d'aprofitar ara, perquè realment molts ciutadans venen i és veritat que aquí feu això? Dic sí, ja fa un temps que ho fem. Per tant, segurament ja es nota més de centres cívics més cèntrics, on està la Mònica, que és el Joan, que no passa a Mar, on estic jo, no? Perquè és com, sense estar lluny, és més perifèric, diguéssim, no és tan cèntric. Però d'aquí un temps, segurament, tot això se sabrà més i, per tant, hi haurà més... Es poden formar cues, has fet alguna vegada, no? Allà has tingut alguna mica de cua aquests dies, no?
Sí, és que és una mica contradictori, perquè a Sant Joan sí que hem notat un increment de feina amb l'oficina d'atenció als barris, però precisament és el centre cívic que està més pròxim a l'Ajuntament. Hauria de ser els centres cívics més allunyats, no?, del centre de la ciutat, els que tinguessin més volum de feina. De fet, el centre cívic del Tacó, l'oficina d'atenció als barris, també ha notat un increment de feina, perquè bé, el fet de poder registrar, no sé, ajuts per demanar la teleassistència o qualsevol tràmit municipal, doncs des dels centres cívics, que tenim un horari bastant ampli, més que el de l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament, doncs facilita les coses a la ciutadania.
De fet, aquestes dades sí que les estem començant a veure i clarament el centre cívic de Tacó és on es fan més registres.
Sí.
Estem parlant d'instàncies. És que la ciutadania sabia que qualsevol instància menys algun tràmit específic.
No, tot...
Clar, ha de ser presencial, però molt poquet.
Sí.
Qualsevol instància Evidentment la pots fer des de casa teva, si tens IDK mòbil i a més certificat, gent que digitalment més o menys estigui més o menys avasada a fer-ho, però si no vas al centre cívic igual que anaves abans a l'Ajuntament, no? Llavors allà et registrem la distància, qualsevol.
Sí, s'ha de fer el matís que ha de ser instàncies adreçades a l'Ajuntament de Vilanova, sol·licituds, jo què sé, perquè s'ha donat el cas de sol·licituds a la dependència, que és un tràmit que va adreçat a la Generalitat de Catalunya, això no ho podem fer nosaltres.
Ah, està bé fer aquest matís, no? Perquè sí, sí. Vull dir que, evidentment, el ventall de tràmits que es poden fer són moltíssims, també.
Sí, són molts. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament en fa més, però el més habitual, que són els volants d'empadronament que necessites per renovar el DNI o per qualsevol altre tràmit, o això que està explicant el Carles dels registres d'instàncies i sol·licituds, això sí que ho podem fer nosaltres. Mm.
Un parell de punts, de tot això que expliqueu. D'una banda, dèieu, no? El Centre Cívic de Sant Joan segurament és aquest que registra un major moviment. També pot ser un termòmetre de l'activitat que hi ha a cada centre cívic, no? Tot aquest punt, no?, de fer tantes gestions.
Crec que té bastant a veure, però no sempre es compleix. Perquè, per exemple, el Centre Cívic Tacó, que hi ha activitat, també depèn una miqueta de com és el barri, no? Mm-hmm. És a dir, del perfil de barri o de la ciutadania que viu en aquell barri, no? Llavors ens hem donat compte que el Centre Cívic Tacó, potser precisament per estar més allunyat que altres, igual que passa la Collada, sí que hi ha activitat, però potser no és tan frenètica com la Sant Joan o la Geltrú, no? Perquè el Centre Cívic de Geltrú també té l'activitat que hi ha. Però sí que hi ha molts registres, sí que molta gent utilitza aquest servei, perquè a més el director d'allà ja sempre ha tingut, diguéssim, això també va a tarannàs, allà la Montse Teruel, que ja porta molts anys, és un referent també, igual que la Mònica i altres, del barri, i ja porta molt de temps ajudant a fer aquests tràmits sense poder-los fer ella, però ajudant i explicant com es feia. Per tant, la tenen com a referent i un cop es va obrir la veda de que allà es podien fer instàncies, naturalment allà s'ha desbordat, diguéssim.
Bé, el Centre Cívic Tacó està en marxa el projecte de Teixint Barri, que això també ha generat moltes activitats. I després, referent a la pandèmia, no?, que fèiem al·lusió abans, també la pandèmia va ser una manera que la gent descobrís els centres cívics, no? Perquè si recordem, el Centre Cívic Sant Joan va ser un dels primers punts de vacunació i a mi em sorprenia que hi havia gent que no havia vingut mai al centre cívic i encara hi ha gent que no coneix els centres cívics. I a través de l'Oficina d'Atenció als Barris, a través de les col·laboracions que ara estem fent amb els ambulatoris, que hi ha molta activitat, doncs la gent està descobrint els centres cívics, les activitats que hi ha, les entitats que hi treballen, i realment, doncs almenys el Centre Cívic Sant Joan segur, però la resta de centres cívics també, hem notat un increment de participació i de volum de feina.
Que bé. Anava a dir, no?, com es gestiona, no?, tota aquesta feina, no?, perquè la feina diària ho ha hagut de sumar, no?, des d'aquest fa aquest parell d'anys, no?, segurament, a aquesta nova oficina d'atenció als barris a nivell intern, ha estat difícil
és la gestió. És veritat que hi ha un horari explicat a la web, que no és tot l'horari que estem allà, diguéssim, com a la direcció d'atenció a l'usuari, no coincideix amb el d'OAB, amb el d'oficina dels barris, és més reduït, però evidentment si arriba una persona fora d'aquest horari i pots, li atendràs i li registraràs la instància o el tràmit que sigui, no? Però és veritat que hi ha una mica de readaptació. Bueno, és més feina, però feina agraïda, perquè al final bueno, és que ens dediquem a això. Clar, estem donant un suport a la ciutadania, ja el fèiem d'una manera, ja el fem de dues o tres maneres més diferents, no? Són complementàries, no? Més administrativa, potser, una part més administrativa, però igualment necessària, no?
Sí. I bé, després hi ha tot el... Ara ja canviant una mica de tema, ens anem als consells de barri, que també s'han engegat amb aquesta legislatura, i amb els regidors de barri, que atenen als ciutadans un cop al mes per recollir les seves queixes, els seus suggeriments, i això també ho estem gestionant nosaltres.
Ja, s'estan creant unes sinergies importants perquè el tema comunitari està molt de moda, i és així. Afortunadament està molt de moda.
Sí, afortunadament,
no?
Sí.
I s'està implantant realment en aquest ajuntament, en aquesta ciutat s'està implantant i per tant hi ha molts... hi ha molts, moltes vessants,
sí,
no?
Molts
fronts oberts, no? Hi ha el Consell de Barri que comentava Mònica, hi ha la regidora o regidor de barri que un cop al mes està a cada un dels centres cívics atenent a tot usuari que demani cita, tot ciutadà que demani cita. Després també tenim l'alcalde dels barris,
sí,
que això sí que potser no és nou, ja s'havia fet altres vegades, però també es manté.
I a banda l'activitat habitual dels centres cívics, sí, amb les entitats, les exposicions, els cursos...
Llavors, això ho contagia al barri, perquè ell ha parlat del CAP de Sant Joan,
sí,
el CAP i de Baix de Mar també està molt en contacte,
sí, moltíssim,
amb el centre cívic, amb la Casa del Mar, amb l'associació de veïns, no? Llavors s'ha creat com una comunitat... Sí que l'Ajuntament ha donat una empenta, però aquesta, jo crec que aquest caliu ja hi era, però l'Ajuntament també acompanya a que tot això s'implementi encara més. No?
Sí. Bé, al final és aquesta visió, no?, que hem de tenir, no?, que vivim en comunitat i, per tant, no?, tots els elements, equipaments, etc. que tenim al voltant,
és un tema pràctic,
hem de treballar.
No? És pràctic, al final és ajudar-nos, és fer les coses més fàcils i entre tots unir esforços. No?
Molt bé, és una bona manera de treballar, i tant. Hem parlat d'aquesta oficina d'atenció als barris, de tota aquesta feina que feu, però el que dèieu, no s'atura aquí l'activitat dels centres cívics. Com ha començat l'any, no? No sé si teniu alguna activitat d'hivern destacada, no?, pels usuaris.
Jo començaria parlant... és veritat que ara ja està tot engegat, és a dir, els cursos que no han començat, alguns dels que no han començat, bé sigui... perquè potser sempre passa que hi ha cursos que triomfen més que altres, i depèn de les èpoques, no? Aquells cursos que no han començat, segurament ja no començaran aquest trimestre, perquè ja portem un temps, es tornaran a reprogramar, segurament, depèn de cada entitat, eh? Recordem que els cursos que es fan als centres cívics, no sé si el 90% o el 95%, podríem dir, són fets per entitats. És a dir, a través de la direcció dels centres cívics, l'Ajuntament sí que gestionem alguns dels cursos, que potser perquè hi veiem una necessitat o perquè en aquell barri o centre cívic en concret hi ha l'oportunitat de fer-lo i una altra entitat no l'està fent, per exemple, doncs l'implementem, no? Però la majoria de cursos són amos i senyors dels cursos, diguéssim, les entitats, no? Nosaltres estem allà per informar, lògicament, i també ajudem a fer inscripcions, si cal, i tot el que hagin de fer, no? Llavors, la majoria d'aquests cursos, tant els nostres, diguéssim, des de direcció, com la majoria que són provenients d'entitats, estan en marxa. Estan en marxa els que han d'estar en marxa, que són molts. La veritat és que no tenim les dades encara, perquè això també estem sobre la marxa. Però volem d'aquí un temps. Hi ha més cursos, jo crec, que mai. Hi ha més participació que fa molt de temps, també, jo crec. Per exemple, ara escombro cap a casa. El curs de dibuix i pintura, que es fa els dilluns del vespre, a la tarda, al Centre Cívic Mar, doncs van passar de començar d'una manera molt discreta, amb 4-5 alumnes, i ara arribem pràcticament a 10, que a més ja 10, ja la monitora també diu, escolta, igual 10 ja
justeja,
no puc controlar tant, no? Perquè és una persona que s'hi dedica molt a cada persona, cadascú té el seu nivell, intenta adaptar-se, i per tant la cohesió del grup és important també, no?
Sí.
Però és un exemple, no? És a dir, no? Estem contents en aquest sentit, jo crec que funciona.
A veure, com cada trimestre estem en la programació d'hivern, com diu el Carles, doncs va començar després de les festes de Nadal i els cursos ja estan començats. De totes maneres, si consulteu la programació, que la podeu consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, a vilanova.cat, dins l'apartat de participació, xarxa de centres cívics, o anant a qualsevol centre cívic i agafant la programació en paper, consulteu a veure si esteu a temps d'incorporar-vos als cursos, perquè hi ha cursos que si hi ha plaça, doncs en qualsevol moment t'hi pots apuntar. Els que tiren més sempre han estat els cursos de... Almenys jo també tiro cap a casa, eh?
Sí, sí.
Perquè és el que conec. Els cursos d'activitats físiques, pilates, iogalates, qigong, aquests... la gent, doncs, s'apunta i aquests sí, s'omplen sempre. I després els tallers de memòria. Els tallers de memòria adreçats a persones grans que volen fer exercicis de memòria, doncs també tiren. I hi ha una gran oferta. Val? I després el que estava explicant el Carles, hi ha uns cursos que estan organitzats per CEA en col·laboració amb l'Ajuntament i que tenen uns preus públics, i aquests són més assequibles i es fa un descompte amb el carnet actiu. Val? Però són uns cursos puntuals. Hi ha el taller de costura de Sant Joan, el de pintura de la del Centre Cívic de Mar, tallers de memòria a la Sardana, n'hi ha diversos de defensa personal per dones, que aquest és molt interessant, sí, que es fa al Molí de Vent, i amb aquests podeu consultar a veure si hi ha places. per fer-ho, per consultar la programació, doncs, a la pàgina web de l'Ajuntament o adreçant-vos a qualsevol centre cívic.
Molt bé.
Sí, és important això que comentaves de l'espai web, perquè realment l'ha estat actualitzat sempre. Intentem tenir-ho al dia. El llibret en paper, lògicament, s'edita quan s'edita, a principis de trimestre, una miqueta abans, perquè la gent ja ho tingui, però no és viu. No? Per tant, a la web, qualsevol curs nou, que de vegades passa sovint que un curs comença un curs nou, o potser algun curs es deixa de fer o canvia horari, allà ho trobareu. No? Però sempre estem nosaltres, lògicament, perquè tenim informació allà per explicar-la. I en aquesta web, cada cop hi ha més coses. Abans entraves a centres cívics, pràcticament veies el programa, i potser dos banners més, no? Dos. Però ara, ara, com que hi ha tot aquest tema comunitari, allà veuran moltíssima informació. Clar. De tot tipus. No? Veuran el tema dels consells de barri, com estan anant a l'espai de regidor de barri per apuntar-s'hi, com demanar cita, no? Tot allà hi ha molta informació.
Molt bé, està bé, perquè al final és aquesta tendència, no?, de també tenir tota la informació a mà, no? Vull dir, allò que dèiem, sí. No? Amb el mòbil mateix pots consultar tot el que hi ha.
Sí.
També hi ha un enllaç que explica que som OAB, que comentàvem abans, no? Des d'ara també, no?, s'enllaça, no?, a l'explicació de cada centre cívic, sí. Amb els horaris que té el casal de gent gran, doncs fem aquest servei. Per tant,
molt
jo
bé,
sempre
no?
adreço a la persona que em ve, sempre li dono el llibret, si me'n queda, perquè diuen que també s'acaben, sí. No? Però sempre li explico que hi ha el web perquè vegi la informació actualitzada, també.
Molt bé. Estava intentant entrar, també per fer aquest pendull, amb tot això. Escolteu, sí. Més qüestions, perquè ja no tenim molt més temps. El que sempre hem dit, de vegades, també, a banda de fer-hi activitats, tallers, cursos, etc., de totes les associacions que acolliu, també sou espai expositiu, no? Que també és interessant recordar-ho.
De fet, aquí sí, era un dels temes que ens volíem centrar, perquè hi ha també molta gent animada a exposar. El centre de Sant Joan sempre ha estat un centre sempre ple d'exposicions, i segueix sí. igual, però altres centres també la gent s'està animant també a exposar, perquè de fet, pràcticament a tots els centres cívics ja siguen formats sala. S'ha de dir que la sala on s'exposa un centre cívic no és la sala de...
Sí.
No em surt el nom ara.
Centre del Contemporani.
Bueno, no som la sala, lògicament. No? En tot cas, som sales de barri. Per
sí,
entendre,
sí,
no?
Però és correcte, i
per
tant.
Per tant, són sales polivalents on, afortunadament, normalment estan bastant plenes i es fan tots aquests cursos i activitats que estem dient, xerrades, reunions de tot tipus. I, a més, diguéssim, tenim unes parets, no?, on es poden penjar quadres, fotografies, no?, de tothom que hi vulgui exposar. Només cal que t'adrecis via correu electrònic, presencialment, una trucada. Escolta, que m'agradaria exposar, tinc unes pintures que porto anys pintant, mai les he ensenyat i ara tinc ganes de que la gent les vegi, i fer una mica de festeta, una mica d'inauguració també, amb els meus, o és igual. I ensenyar-ho. La Mònica m'està dient que vagi a gra, no?
Sí, vale. Perquè em sembla que no tenim gaire temps.
Vale. Bueno, referent a això, hi ha quatre exposicions en marxa ara mateix, diguéssim. Centre Cívic Mar està acabant una que es va inaugurar fa dues setmanes, que és bastant curiosa o diferent del que jo havia vist fins ara més a mar. És una exposició eròtica de pintures, vale? Que es va inaugurar...
Què dius, Carles? Jo no ho sabia, això.
Com que no
ho
sabia?
No ho sabia.
Sí, home, es diu...
està molt bé.
Pètals i Lluna.
Vale,
Pètals i Lluna, erotisme i residència, de l'artista Irina Shutova.
Ah, d'acord.
És una artista de Sibèria, afincada a Barcelona, però que té contactes aquí a Vilanova,
sí.
I de fet a la inauguració no només es va estar bé, no es va inaugurar només l'exposició com a tal, sinó que es va complementar amb música, guitarra, veu i recital de diferents poesies.
Molt vale? bé.
I va ser una estona...
Anava a dir una ballada, sí. No? Allò rodona,
sí.
No? Que tens
sí,
una mica
perquè
de tot,
com que realment, de fet, a mar, per exemple, no podem donar horaris, ni a mar. Jo no puc dir, mira, veniu tal dia, tal hora, es pot visitar. No sempre quadra, perquè allò constantment canvia, no? Canvia les sessions d'espai, n'hi ha moltes, i un dia per l'altre pot demanar a la sala. Per tant, interessa que el dia que s'inauguri fer una mica de... Fer-ho més gros, més maco, perquè és el dia fort.
Clar,
no?
Clar,
i a partir d'aquí ja es queden dues setmanes i es veuen. Després, el cinquè concurs, l'exposició, que és el cinquè concurs ja de fotografia capta voluntariat, que ja és un clàssic, vale? Ja és la cinquena edició, passa per molts llocs aquesta exposició i també pels centres cívics. Val? Llavors, el que fa és captar imatges sobre voluntariat, sobre les entitats que fan voluntariat a Vilanova. D'acord? Estarà exposada al Molí de Vent, Avui és dia 28.
Sí. Avui és 28,
doncs d'aquí
sí.
dos dies comença, el 30 de gener fins al 14 de febrer, d'acord? Es podrà veure el Molí de Vent. Després, en relació a la celebració de la Carta Poble, també.
Sí.
També els centres civils hi formem part en quant a la itinerància d'exposició. I ara mateix està al Casal de Gent Gran fins al dia 31 i vindrà a mare a partir del febrer, 3 de febrer. I l'última ja l'explica la Mònica.
Sí.
Perquè ella és a Sant Joan i ella
sí.
en sap més.
Val, d'acord. Mira, hi ha l'exposició fotogràfica dels Tres Tombs, no?
És un clàssic,
també és un clàssic, sí, sí, sí. Des de fa uns quants anys que es fa al Centre Cívic, s'exposa al Centre Cívic Sant Joan, i es poden presentar les fotografies fins al dia 31, i la inauguració i el lliurament de premis es farà el dia 8 de febrer, i es podrà veure exposada a la sala d'exposicions del Centre Cívic del 8 al 22 de febrer.
Molt bé.
D'acord, és una exposició organitzada per l'Associació dels Tres Tombs. I volia mencionar una altra exposició que ja no es pot veure als centres cívics, però sí que em sembla interessant. Actualment està a l'Institut Manuel de Cabanyes, que és l'exposició Sant Joan, l'orgull d'un barri de classe treballadora. De fet, són uns plafons, uns rollers, que és un recull d'informació extreta d'un llibre que va fer la Magda Bandera fa un temps sobre els orígens del barri de Sant Joan. I és molt interessant. Es podrà veure a l'Institut Manuel de Cabanyes, que la tenen allà al seu vestíbul, i més endavant a l'Institut Mir.
Molt bé, lligada una mica no, també amb tot aquest mural no, que
sí,
s'ha fet.
Sí, exacte, es va fer amb motiu del mural que està al carrer de l'Aigua, cantonada de Josep Coroleu. I per últim, si tenim
sí,
una mica de temps,
sí.
Val, volia explicar una iniciativa que ha sorgit del Consell de Barri, que abans anomenàvem, del Consell de Barri del Molí de Vent i de Sant Joan, organitzat per l'Associació de Veïns de Sant Joan en col·laboració amb l'Ambulatori de Sant Joan, que és activitat física als Jardins Francesc Macià. És una... Bueno, es tracta del Centre Cívic de Sant Joan, al costat hi ha els Jardins Francesc Macià, que va patir una reforma, es va fer una reforma que s'ha acabar de fer.
Sí.
Es van instal·lar unes màquines per fer exercici físic en una de les... de les placetes just davant de l'ambulatori, i es tracta de dinamitzar aquest espai perquè hem detectat que està infrautilitzat, es va fer allà una inversió important, l'utilitzen els nens per jugar, però la finalitat de l'espai
és que
l'utilitzin les persones que volen fer exercici, persones grans o persones no grans. Aleshores, en el Consell de Barri va sorgir la idea de que hi hagués un tècnic en activitats esportives un dia a la setmana que donés instruccions perquè la gent sapigués com funcionen les màquines i les pogués utilitzar. I això es fa des de la setmana passada, es va començar a fer el dimecres i es farà durant un temps il·limitat, encara no ho sabem, tots els dimecres a partir de 11:15. De 11:15 a 11:12 hi haurà allà una persona donant unes instruccions a les persones que ho vulguin perquè utilitzin les màquines i explicant exercicis que poden fer. El primer dia, que va ser el dia 22, va tenir molt d'èxit, va venir molta gent. És obert. Es tracta d'això, de fer una mica d'exercici i fer comunitat, i que la gent es conegui i que agafi l'hàbit de fer una mica d'esport en un espai natural, verd, obert a l'aire lliure, i ja està.
Que bé, molt bé, és una bona iniciativa, no?
Sí, 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 sí. Esperem que funcioni i que la gent agafi aquest hàbit. Perquè em deia una senyora, és que a mi em fa vergonya utilitzar les màquines. Dic, no, la vergonya s'ha de perdre, no serveix de res la vergonya. I a més, a certes edats no cal tenir vergonya.
Exacte.
I bé, animem a tothom a venir i a participar, no cal que sigueu de Sant Joan, de qualsevol altre barri, i ja està.
I ja està, no? Recordar això, no? Dimecres a 11:15 i aquesta persona sí. no? que pot ajudar una mica, no? A aquest monitor, no? D'alguna manera.
Sí, clar, la difusió que hem fet... està explicat clar, no? Però la gent es pensa que es fa tai chi com es fa a la platja de la República o... No, es tracta de dinamitzar aquest espai, aquestes màquines, no? Diem espai biosaludable dels Jardins Francesc Macià.
Perfecte.
D'acord?
Molt bé. Doncs una nova iniciativa que s'assuma a les... Hi ha moltes, no?
Sí.
Que tireu endavant des de la xarxa de centres cívics de Vilanova. Recordem-ho, apuntava la Mònica fa una estona, eh? Tota la informació a vilanova.cat/participació/equipaments/cívics.
Perfecte.
Esperem que hagi quedat, eh? Si no, A Google, eh? Allò, sí. Vilanova, centres cívics i segur
Google,
que...
Vigilem en Google perquè hi ha algun enllaç que no està del tot. L'altre dia em va venir un usuari i em va dir, he posat centre cívic a Google i m'ha portat una adreça. Sempre aconsellem entrar a vilanova.cat.
A vilanova.cat, allà també hi ha
segur que tot és correcte.
Tens raó, exacte. Tot, fantàstic. Sí, sí. Doncs deixem estar Google i busquem a vilanova.cat. Acabem aquesta col·laboració que tenim mensual. Ens han acompanyat la Mònica Rovira, és directora del Centre Cívic de Sant Joan, i en Carles Escoriza, director del Centre Cívic de Mar. Moltes gràcies. Una vegada més. Un plaer tornar-vos a tenir...
Igualment, gràcies.
Aquí als estudis.
A tu.
I ens retrobem aviat.
Molt bé.
Vagi bé.
Adéu.
Que vagi bé.
El matí de Canal Blau Ràdio. Canal Blau FM. Rock and Roll a Frankfurt al sortidor, nova línia gourmet al Mechado o al New York amb un pa de brioche. Boníssim! I què me'n dius de les patates, les noves? Les paparruqui. Amb pulled pork, ceba cruixent, gouda i cheddar. Dins el local, a la terrassa, i si no us voleu moure del sofà, tranquils que us les portem a casa. Feu la vostra comanda a la web o a l'app. A Frankfurt al sortidor, els millors entrepans i hamburgueses de la ciutat.
Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets uns tequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La confiança és fonamental en qualsevol relació, ja sigui personal o professional.
I a Centre Dental Vilanova, aquesta confiança s'ha construït a través de la comunicació oberta, de la transparència, de la coherència en el treball i, sobretot, de l'empatia amb els pacients. Demana cita al 93 811 59 30 o a la Rambla Principal 44 de Vilanova i la Geltrú.
Centre Dental Vilanova, el dentista de tota la vida.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada. Durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Ens agrada la poesia!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Canal Blau FM.
El matí de Canal Blau Ràdio, el magazín matinal de Vilanova i la Geltrú. El matí de Canal Blau Ràdio, el magazín matinal de Vilanova i la Geltrú. L'efemèride musical del dia.
El 28 de gener del 1933 neix a Abbott, a Texas, el cantant i compositor de country Willie Nelson. És una figura clau del moviment outlaw country dels anys 70 que va desafiar el so més comercial de Nashville. Entre els seus èxits més famosos s'hi troben alguns com On the Road Again, Always on My Mind i Blue Eyes Crying in the Rain. A més de la seva música, també ha destacat com a activista pels drets dels agricultors i el medi ambient. Amb més de 70 anys de carrera, ha publicat més de 100 àlbums i ha col·laborat amb grans noms de la indústria musical. El seu estil únic, combinat amb la seva veu inconfusible i la seva guitarra Trigger, han fet de Nelson una figura venerada tant dins com fora del gènere country. A banda de la música, també ha estat actor i escriptor, consolidant la seva reputació com una autèntica llegenda cultural. Escoltem avui un dels seus temes més coneguts, On the Road Again.
on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.
Al matí de Canal Blau Ràdio.
Canal Blau FM.
Canal Blau.cat. Siguis on siguis, connecta amb Canal Blau FM.
Canal Blau.cat.
Ràdio online. Tots els podcasts. Xarxes socials.
Amb un sol clic, recupera tots els continguts de Canal Blau FM.
Notícies.
Esports.
Cultura.
Entreteniment.
Música.
Canalblau.cat. El matí de Canal Blau Ràdio. El magazín matinal de Vilanova i la Geltrú. Entrevista del dia.
Seguim en directe al matí de Canal Blau Ràdio. Falta un minut perquè siguin 3:15 del matí i a l'entrevista del dia avui volem parlar, entre altres temes, de les rebaixes. I, de fet, ho fem amb l'OMIC, amb qui millor, no? Per donar-vos bons consells, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ens acompanya la seva tècnica de consum, la Pilar Galve. Què tal, Pilar, com estàs?
Molt bé. Molt contenta d'estar aquí per molt primer bé. Cop,
sí?
Per mi. Bon dia.
Bon dia, encantats que ens acompanyis. I ara ho dèiem, recorda'ns per aquells oients que no ubiquin l'OMIC. Què és l'OMIC?
Aviam, l'OMIC, en primer lloc estem a la plaça de la Vila número 10, important saber on ens podeu trobar, a la mateixa plaça de la Vila. Som el Servei d'Informació Municipal en temes de consum. Bàsicament, el que fem, i crec que la nostra tasca més important, és la tasca d'informació. Val? Ja saps, Elisabet, que la informació és poder i llavors totalment. El que volem és empoderar el ciutadà i acompanyar-lo doncs, perquè pugui defensar els seus drets en les seves compres i contractacions. També fem tasques de part d'informació, doncs també fem la gestió pròpia de les reclamacions i una altra part molt important com a OMIC també és la de sensibilització en temes de consum responsable. Sobretot doncs, això es fa amb tallers a les escoles i als instituts de Vilanova.
Sí, sí, és que és això, no? Vull dir, hem de ser... Som consumidors, com qui diu, des de que naixem, no?
I
potser
tant.
No afectes allò pràctics, però de manera indirecta, no? Llavors és molt important, no?, que també aquestes generacions que pugen, no?, siguin conscients, no?
Exacte, sí, sí, som consumidors des de que naixem, no? Ja des de que abans que naixem, perquè sí. La mare ja...
Sí, sí.
Ja, sí, no deixa de no?, d'haver un...
Sí, sí, bueno, sempre es requereixen coses, no?
Sí.
Llavors, clar, així és. Avui ara ho dèiem, eh? Parlem d'aquest tema que ens ocupa, és... L'has titulat com el decàleg de les rebaixes.
Sí, he fet una mena de decàleg, que són 10, una mena de 10 consells que hem de tenir clars o coses que hem de tenir molt clares perquè no ens donin gat per llebre.
Sí, 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 sí. Digues, com definiries, no?
Bueno,
aquest període de rebaixes.
Aviam, la raó de ser de les rebaixes originàriament doncs era donar sortida als estocs dels establiments, dels productes que havien estat posats a la venda durant un mes com a mínim, immediatament abans de la data d'inici d'estes rebaixes. Però ja saps que actualment doncs, es fan descomptes i promocions durant tot l'any. Llavors, clar, actualment les rebaixes doncs, no tenen aquell efecte d'anys enrere, no? Quan hi havia uns altres hàbits de consum. D'alguna manera s'han desvirtuat, doncs, perquè durant tot l'any es van fent descomptes i promocions, sobretot ja parlem de cadenes i grans superfícies. Pues molts tenim al cap, molts, almenys de 30 i pico cap endavant, jo crec, la imatge aquella televisiva d'aquella obertura de portes amb aquella gentada que intentava entrar dins d'un gran centre comercial.
Aviam qui és la primera a trobar la gran oferta, no?
I que marcava l'inici de les rebaixes, però ara no és així, no? Els hàbits de consum han canviat. I molts, com dèiem, no s'esperen a les rebaixes, ja van comprant durant tot l'any. A més, també hi ha un augment de les compres online. Les compres online, que ja portem ja una bona època, que ja no només primer potser eren els més joves, però ara ja hi ha molta gent, ja hi ha moltes generacions que compren a través dels canals, a través d'internet, no? Compra online. I a més també ja no fa molt vaig veure que hi havia botigues que on només pots anar a mirar i a provar-te, per exemple, la roba. Allí no pots comprar.
Que és curiós, no?
Sí.
Tot aquest canvi, no?
Sí.
Que s'ha acabat donant.
I més que ens anirem transformant. És curiós perquè és només allí vas i tu tries, te'n proves per veure si realment t'encaixa, t'agrada. I després... però no pots comprar. Tu marxes igual que has entrat i la compra la fas online. On pensem que les rebaixes continuen tenint més sentit, que no s'han desvirtuat tant, és en el comerç petit, en el comerç de barri. Aquest comerç que no pot competir amb els descomptes o amb els suposats descomptes de les grans superfícies i les cadenes, no?, durant tot l'any. Pues, aquí sí que creiem que les rebaixes, aviam, que tothom pot anar on vulgui a comprar, però on realment veiem que té més raó de ser, doncs és el petit comerç, el comerç de barri, no? El comerç local.
Clar, que al final... també és, no?, qui té segurament els preus més ajustats, no?, en competència, no?, amb altres... Amb altres més grans superfícies, no?
Clar, els marges són més ajustats, llavors no poden competir amb aquests grans descomptes, amb aquestes grans promocions que es fan contínuament, que si Cyber Monday, que si Black Friday, i altres que no tenen nom, però que veiem amb els aparadors d'aquestes cadenes, no?
Sí, sí.
Fan grans descomptes.
Sí, sí, n'hem parlat, de fet, a la col·laboració... que fem sempre amb altres, no?, amb la Issa i amb el Josep, per cert, una abraçada. I bé, clar, vull dir, al final és aquest, no?, aquest bombardeig, no?, de descomptes, no?, que fa que al final de vegades caiguis a comprar alguna cosa que tampoc no necessites, no?
Exacte.
Que és aquest, sí, aquest consum responsable, no? En tot cas, que sempre, sempre vulgueu des,
sí,
des de l'OMIC.
Cal, pensem que cal vigilar molt, no?, amb aquest nou model que ara parlàvem, mm-hmm, perquè ens porta cap a una compra menys racional i més compulsiva, mm-hmm, no? Quan, ara que parlàvem de les compres online, quan comprem online, si no parem atenció, molts cops el que... Si ho fem compulsivament, el que ens passa és que generem nivells molt alts de dopamina, mm, no? I se'ns genera com una mena d'eufòria. Mm. Ho veiem, ho volem i tenim por que fins i tot que s'acabi,
sí, sí,
perquè a més hi ha, no totes, però hi ha algunes empreses que juguen una mica amb, yeah, això i diuen que s'estan que falten poques unitats,
sí, sí,
o que,
sí,
aquesta és l'última que queda. Llavors, encara el desig aquest, ah, encara ens...
Sí, sí, és un esquer, no?
És un
esquer, clar.
És un esquer. Aquest desig encara se'ns fa més gran, se'ns genera aquesta eufòria, i el que volem és posar aquell producte ràpidament al carro,
sí, sí,
perquè sigui nostre i no...
Exacte, i comprar-lo com més aviat millor, no?
Exacte. Però què passa? Que si això no ho fem de forma conscient i no vigilem, també aquests nivells tan alts de dopamina també poden caure, de fet cauen en picat quan... Aquesta eufòria cau, sí, quan veiem que el que ens hem gastat.
Clar.
I això, aquesta recompensa una mica fal·laç, pues, genera, pot generar, no dic que generi tothom, mm-hmm, perquè jo també compro alguna cosa online de vegades, però si no vigilem, doncs ens pot fer caure amb certa,
sí, sí,
addicció.
Exacte,
que
no?
Està estudiat. Amb aquesta
sí, compra compulsiva,
sí,
no?
Que, sí,
de coses que tampoc no es necessiten realment, no?
Exacte. I llavors, doncs, podem caure en problemes com el sobreendeutament. Mm-hmm. Si no, tot això ha portat
a l'extrem, però bé, segur que hi ha,
sí,
casos.
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
Per desgràcia,
sí, sí,
oi que sí?
Sí. Llavors...
Al final és abogar per una compra conscient, no?
Sí,
això que deies,
exacte.
Eh?
Llavors, quan comprem en un petit comerç o un comerç proper, fem un altre tipus de compra, més conscient. Se'ns generen aquest tipus de compra, també se'ns genera un altre neurotransmissor que s'anomena la serotonina, mm, que aquest té més a veure amb una sensació com de benestar, de com una pau com més duradora. Et sents com d'alguna manera recompensat.
Clar.
Perquè allò que has comprat ho has fet tenint en compte com ha incidit amb el teu entorn. I encara que potser t'hagi pogut costar una mica més, i li trobes més sentit en aquella compra. A més, amb el comerç de barri, doncs, l'atenció és més personalitzada, els desplaçaments són curts i no gastes combustible, i els preus, encara que siguin més elevats, saps que són més elevats perquè també són més justos.
Clar.
I això, d'alguna manera, doncs, et recompensa.
Sí, sí. I és una altra manera de comprar.
Jo ho compararia, salvant totes les distàncies, però m'agrada molt comparar-ho, amb l'estat d'enamorament, mm-hmm, amb les compres online,
sí,
que és aquella cosa de que necessito ja, necessito, sí, veure-ho, sí, ja, necessito tenir-lo ja. Seria com un estat d'enamorament, i en canvi la compra més conscient i feta amb el comerç local i el de barri, mm-hmm, de proximitat, doncs té més a veure, per mi, amb aquest sentiment, està més relacionat amb el sentiment d'amor,
sí,
no?
Sí.
Que et dona aquest benestar més,
sí, sí,
més durador.
Més durador, no?
Exacte.
I tant,
sí,
i tant. I aquí és on entra una mica, no?, per tenir en compte tot plegat, no?, aquest decàleg,
sí,
que heu elaborat des de l'OMIC, no?, per poder fer aquestes compres més responsables.
Sí, exacte.
No?
Comencem pel primer consell del decàleg, que és fem una llista del que volem comprar i així evitarem comprar coses innecessàries. I, a més, aprofitarem més el temps perquè anirem directe. L'altra cosa que hem de saber és que els articles rebaixats han d'estar clarament diferenciats de la resta. Val? Els productes, hem de recordar que almenys han d'estar posats a la venda a la botiga, com a mínim, durant els 30 dies abans d'inici de la data de les rebaixes. I que ha d'haver-hi el preu original i el preu rebaixat o el percentatge descomptat. Què entenem per preu original? Doncs el preu més baix que ha tingut aquell producte durant els 30 dies abans de la data d'inici de les rebaixes.
Per això recomanem que si hi ha un producte que ens interessa molt i que a més sabem que és un d'aquells que té un cost elevat, que intentem fer una mica un seguiment d'aquell preu, un mes abans ja, per comprovar realment si hi ha una rebaixa, si aquella rebaixa que ens han dit és real, si ens convé. Perquè ens faríem creus, de vegades, en descobrir que no sempre és així. Vale? No ho fa tot, no és a tot arreu, però sí que ens podríem, ens sorprendríem perquè hi ha llocs que no ho fan.
Allò és allò, no? Que potser inflen preus, no? I després te'l trobes, no? I al final acabes pagant el preu original.
Sí, no? I que no hi ha hagut...
Hi ha alguna...
O que si n'hi ha hagut alguna, no és tant com la que anuncien, perquè el preu no ha variat tant. Hi ha una mica com de picaresca aquí. Llavors, el tercer, també hem de saber que els establiments poden decidir si fan o no fan rebaixes. No estan obligats a fer-ho. Però si les fan, sí que estan obligats a anunciar-ho amb aquesta denominació i informar també del període que duraran. Un altre
consell
és tenir clar també que si la botiga accepta targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual, també ho ha de fer durant el període de rebaixes. És a dir, no té sentit que tu durant tot l'any puguis anar pagant amb targeta i aquell dia, durant aquells dies, no puguis pagar-ho per mitjà d'una targeta. L'altre punt també molt important és que hem de conservar la factura o el tiquet de compra fins al final de la garantia, perquè no sabem si ens podrà sortir algun problema i haurem de reclamar. I si s'ha de reclamar, és convenient que guardem això perquè ens acredita com a... que hem fet aquella compra. I és més fàcil després poder-ho reclamar. Una altra cosa molt important també és, abans de fer la compra, consultar sempre les condicions de canvi del producte o de devolució, perquè la botiga no està obligada a canviar els productes que estiguin en bon estat. Això dependrà de la seva política de devolució, que ha d'estar ben visible. I hem de conèixer els terminis i les possibles excepcions. Perdona. El que veiem, que és la pràctica més extesa, perquè jo també és la que m'he trobat, és que amb el comerç petit es fa un val. I, en canvi, les grans cadenes... les cadenes, les grans superfícies, aquestes sí que de seguida no tenen cap inconvenient en fer el reemborsament. El petit comerç potser això no s'ho pot permetre tant i opta per un val. Després hem de també saber, de tenir clar que si comprem per internet tenim el que es coneix com el dret de desistiment, que recordem que són aquells 14 dies que tenim per retornar el producte sense haver de donar cap justificació. Hi ha algunes excepcions que hem de tenir en compte que estan fora d'aquest dret de desistiment, per exemple, productes personalitzats o que s'han fet a mida, o aquells que no es puguin canviar per raons d'higiene. Però molts, si no et pots acollir una d'aquestes excepcions, la resta de productes que hem comprat a... online, els podem tornar en un termini de 14 dies sense haver de donar cap argument.
Perfecte.
Què passa si tenim algun problema amb algun producte que hem comprat? És a dir, si tenim alguna disconformitat, doncs el full de reclamació en període de rebaixes es rebaixa el preu, però no els drets.
Clar.
Per tant, tots tenim dret a demanar el full de reclamació a l'establiment. L'establiment està obligat a tenir-lo i a facilitar-lo. I l'últim consell d'aquest decàleg, que ja ho hem parlat una mica, és a les rebaixes triar un consum responsable. Recomanem ajustar-se al pressupost i no estirar més el braç que la màniga i fer una compra conscient, tenint en compte això, l'impacte social, ambiental i econòmic, i no deixar endur-se per l'impuls.
Per l'impuls, per aquesta dopamina, no?, que comptaves,
sí,
oi?
Sí.
Molt bé. Quin contingut més tenim, no? Perquè això és, vull dir, sempre en feu difusió, òbviament, tota la informació és l'òmic, però de vegades també de mica en mica no, o de mica en mica no, sempre hi ha hagut, no?, alguns llibres, no?, en què també es tracta tota aquesta qüestió, No sé si ens en pots també recomanar algun.
Sí, t'explicaré una... Bueno, és una col·laboració que hem iniciat recentment amb Cultura. Mm-hmm. Hem fet un vincle entre cultura i consum. I el que fem és el que farem és fer arribar les nostres propostes de compra de llibres d'interès per al ciutadà amb això que parlàvem, no? Amb temes de consum conscient i consum responsable. A les biblioteques de la xarxa municipal de Vilanova, que són, recordem que són... La Biblioteca Arma Cardona i la Biblioteca Joan Oliva, que està a la plaça de la Vila, i l'altra al barri de Sant Joan. Les biblioteques han agafat aquesta proposta de forma molt positiva i s'han compromès a comprar els llibres que els hi proposem per mantenir actualitzat al fons aquesta temàtica, i s'han compromès també a destacar-lo cada cop que el comprin com una novetat.
Molt bé.
Llavors començarem aquesta col·laboració recomanant un llibre molt interessant i molt divertit de l'Albert Vinyal-Ros, que és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i és expert en psicologia del consum. El títol és El consumidor tarat.
Ja fa un bon apunt, d'entrada.
Sí. El consumidor tarat, manual diagnòstic, porta per subtítol. Mm. I com us podeu imaginar amb aquest títol, ja sorprèn perquè que és un llibre que fa pensar, i és un llibre... És així, és divertit. El que fa l'autor és analitzar com som com a consumidors, com ens comportem i l'impacte dels nostres actes de consum en nosaltres i en el nostre entorn, no? És a dir, ho analitza des d'un punt de vista psicosocial. I ho fa posant unes etiquetes que són totalment hilarants a patrons de conducta que hem normalitzat.
Ja.
Sí, malauradament les hem normalitzat. Clar. I que ell eleva la categoria de patologies del consum. Aquestes patologies del consum, ells en fa grans grups amb una voluntat d'emular, no sé si et sona, el DSM, que és el Manual Diagnòstic de Psicologia de l'Associació Americana de Psicologia. Mm-hmm. És un manual que utilitzen els psicòlegs per diagnosticar. Ell no té cap pretensió científica aquí, però sí que té, clarament, una voluntat reflexiva i crítica. I llavors, el que fa, un cop ja agrupat aquests grups, també fa com propostes per curar-nos, per sortir, no, d'aquesta tara,
és ell mateix ho diu, oi?
Per sortir d'aquesta tara, i ho combina amb reflexions i que ha fet d'articles
reflexions que ha fet i que ha publicat.
Així doncs, en aquest llibre descobrirem tares tan curioses com el Narcissus postureus, el Narcissus eleritas, la síndrome L'Oreal, la síndrome de l'eco chic, entre d'altres. No? Mm. L'Albert, el que fa per fer aquest llibre, s'ha vestit dels seus coneixements, recordem que és expert en psicologia del consum, però també s'ha vestit d'una font d'informació inesgotable, que és la seva iaia de 97 anys, que, com et pots imaginar, tindrà, a part d'una saviesa, uns hàbits de consum que seran radicalment diferents als de molts de nosaltres. Mm-hmm. Si vols,
digues.
Et llegeixo un trosset de la seva introducció.
I tant, endavant.
Un trosset molt breu,
Sí, endavant.
Inicialment, volia plantejar aquest llibre a partir de la visió que tindria algú que arribés d'un altre planeta i ens analitzés com a consumidors. Però pensant-ho bé, no fa falta anar tan lluny per accentuar la varietat d'hàbits de consum de la nostra societat. Alguns tan extrems que en un exercici de patologització desenfrenada a moltes persones podria considerar-les malaltes de múltiples patologies del consum. I aquest és l'exercici que he fet. Prendre perspectiva i disparar diagnòstics a tort i a dret, destacant conductes sorprenents de la societat de consum que hem normalitzat tant que les veiem com quelcom habitual. O potser creiem que és tan normal passar un dissabte veient botigues en un centre comercial, sentir-se orgullosos per portar una samarreta que anuncia el nom d'una marca, omplir de selfies les nostres xarxes socials o passar-se un concert pendents de gravar-ho amb el mòbil en lloc de viure'l. En definitiva, el que fa, bueno, el que pretén l'Albert, doncs és això, que ens emmirallem i que reflexionem sobre si nosaltres també tenim alguna tara com a consumidors.
Segurament, tots en tenim alguna, no? Sense voler-ho, no? Perquè al final la societat també t'hi empeny, no?
Una tant. Mica. També som producte, no?, d'aquesta societat de consum i per molt que ho intentem frenar, per molt que ho intentem evitar, doncs ens va calant. Exacte. Els missatges ens van calant.
Sí, sí, sí. I
per això és tan important la consciència.
Exacte, no? I la reflexió, no?, que planteja aquest llibre amb aquest títol tan graciós, si em permets, El consumidor tarat, manual de diagnòstic.
Sí.
És molt interessant, és un llibre que potser es podrà trobar a les biblioteques.
Sí, 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 recordo, sí. És una col·laboració que iniciem des de Consum i Cultura i els farem arribar des de l'OMIC aquelles propostes de compra de llibres que creiem que valen la pena i que tractin temes de consum conscient, consum responsable. Doncs una mica per sensibilitzar el ciutadà amb aquests temes.
Molt bé, i aquest és interessant perquè té aquest toc d'humor, no?, que al final també de vegades entren bé, no?, aquests llibres.
Clar,
que fan reflexionar, no?, però amb aquest punt...
Allí on hi ha l'humor, sempre tot acaba...
És tot una mica més fàcil.
Sí, tot acaba entrant millor.
I tant.
Exacte.
Molt bé, doncs no sé si tens algun últim apunt a fer. Ja ho tenim tot explicat, oi? Tots aquests consells, aquest decàleg de consum per rebaixes, en aquest cas que ens has avançat.
Sí, en aquest cas avui us portava això, només el decàleg i la recomanació.
Que no és poca cosa, eh? Poca broma, perquè sí que és veritat que és aquest període, no?, que normalment era això que dèiem, no? Fa uns anys potser el teníem més assenyalat al calendari, no?, entre l'endemà de Reis, com que a finals de febrer, les d'estiu també, juliol i agost, però que amb aquests hàbits de consum nous que hem anat adquirint de mica en mica, no?, podem trobar descomptes sempre, per tant, sempre alerta, en tot cas, no?,
sí,
que no tinguem cap problema.
De fet, molts d'aquests consells de l'ecàleg són vàlids per durant tot l'any.
Exacte,
també.
No? Sí, totalment, no? Quan som consumidors, efectivament, és així. Molt bé, doncs, un plaer haver parlat amb tu, Pilar Galvez, tècnica de consum a l'OMIC. Encantats que ens hagis acompanyat, que ens hagis explicat tot aquest contingut tan interessant. Tota la informació, aquells oients que vulguin, més enllà de les rebaixes i d'aquests temes...
Moltes gràcies.
Relacionades amb el consum, els trobem a l'OMIC.
Sí, a l'OMIC, a la web de l'OMIC, ens podeu trucar... Estem a la plaça de la Vila número 10, de dilluns a divendres, pels matins, de 9:30 a 2, i qualsevol dubte que tingueu, doncs allí ens trobareu.
Fantàstic. Doncs, Pilar, un plaer. Moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies per convidar-nos.
Fins la propera.
Adéu.
El matí de Canal Blau Ràdio. Canal Blau FM. FM. Si les molèsties et frenen, és hora de posar-hi solució. L'equip de professionals de Fisiolab estan llestos per ajudar-te a recuperar el teu benestar i gaudir de cada moment al màxim. Solucions integrals i tractaments personalitzats que s'adapten a les teves necessitats. A Fisiolab trobaràs el camí cap a una vida activa i saludable. Tota la informació a fisiolabcenter.com i també a les nostres xarxes socials.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 15 anys de garantia.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Supramotor a Vilanova i la Geltrú i a la nova instal·lació de Vilafranca del Penedès.
A Red Bar som els únics amb la cuina oberta les 24 hores perquè puguis gaudir al màxim de cada moment del dia.
Podràs triar entre burgers, pizzas, amanides, sushi, poques, una carta variada de 12 cuines del món on sempre trobaràs allò que et ve més de gust. Red Bar 24 hores.
Prefereixes quedar-te a casa? Cap problema. El nostre servei a domicili està llest per portar-te la teva comanda on siguis.
Red Bar 24 hores. T'esperem a Vilanova, a Sitges i també a redbar.es.
Totesport. Som l'empresa de serveis esportius i de lleure de la comarca. Entra a totesport.net i informa't de les activitats que organitzem per a totes les edats i promovent valors com el treball en equip i la diversió.
Som un equip de professionals que dirigeix els vostres fills i filles en un ambient segur i ple d'estímuls. Uneix-te a Tot Esport. Gaudim i fem esport plegats.
Un, dos, tres... Avui és per mi, per cuidar-me, per no deixar-ho per demà.
Circuit de la Dona per a la Prevenció i Diagnòstic del Càncer de Mama. Centre Mèdic Alomar Vilanova. Ecografia de mama 3D, mamografia i densitometria òssia. Totes les proves en un mateix dia. A prop teu, Alomar Vilanova. Sempre amb la confiança de les principals mútues. Informa't a centremedicalomar.es.
Canal Blau.cat. Siguis on siguis, connecta amb Canal Blau FM.
Canal Blau.cat.
Ràdio online. Tots els podcasts, xarxes socials.
Amb un sol clic, recupera tots els continguts de Canal Blau FM.
Notícies.
Esports.
Cultura.
Entreteniment.
Música.
Canal Blau.cat. El matí de Canal Blau Ràdio. La notícia musical del dia.
I Bruno Mars fa 9 anys que no publica cap disc en solitari, més enllà dels projectes Silsonic editat el 2016, però tot i així viu un dels seus millors moments gràcies a Die With A Smile i APT. Les dues cançons fa setmanes que ocupen posicions d'honor a les llistes de tot el món. Un fet que s'hi podria sumar una nova cançó anomenada Fa Just en Wet, que l'artista acaba de compartir al costat de Sexy Red. El videoclip de la cançó inclou els cameos de Lady Gaga i Rosé, que no s'ha volgut perdre la seva participació en el futur èxit de Bruno Mars. Avui escoltem, per acabar programa, aquesta cançó Fa Just en Wet, de Bruno Mars al costat de Sexy Red. L'equip del matí de Canal Blau Ràdio, en Xavi Vallverdú a la producció, al control tècnic i a càrrec de l'efemèride i la notícia musical del dia, el Bernat Martino al control tècnic i qui us parla, l'Elisabet Rovirosa, ens acomiadem fins demà dimecres al matí. Com sempre, gràcies per ser-hi i per acompanyar-nos. Ens veiem demà al matí.
Juicy and wet. I don't even gangbang. Pussy so good, made me throw up a set. That good kitty, kitty, good kitty, kitty, making my pet. Pretty pussy, top of pussy, you ain't never gonna forget. Fat, juicy and wet, 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 wet.
Pussy like weed, pussy like dope, pussy like cocaine. Put it up your nose. Rob on my clit, suck on my toes. 24 karat pussy drip like gold. Got my legs back, eat my booty from the front. Milk mustache on your face when I come. Hit it from the bottom, hit it from the top.
Al matí de Canal Blau Ràdio.